L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Luri i jo portàvem 12 anys juntes i ara fa un any i mig que estem separades. Els motius més sutils i més invisibles doncs va ser això, que com a parella ens vam anar distanciant. Bueno, vam tenir dues criatures, ell tenia el seu projecte professional, jo tenia el meu projecte professional per una altra banda, tots dos que estaven emergent. Jo crec que va ser que entre la criança i aquest renaixement professional ens vam anar distanciant. I aquest anar-nos distanciant es va produir d'una forma així com molt sutil, molt invisible, molt lenta, i el got es va anar omplint fins que va haver una gota determinada que va fer que el got va ser, i que en aquest cas jo posés el límit i posés les coses sobre la taula. Sí que és veritat que jo hagués agraït molt que ell tingués una miqueta de responsabilitat emocional i que la decisió hagués sigut presa des d'un altre lloc. Hagués agraït molt que ell s'hagués mostrat, hagués mostrat les seves vulnerabilitats, s'hagués expressat des del que li estava passant a ell en aquell moment, el no més íntim, el no més emocional, i això no va passar. I a mi em hauria anat molt bé que això passés.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el testimoni de la Neus, separada i amb dos fills. Un divorci no destrueix la família, sinó que la transforma, diu la psicòloga Elisenda Pasqual. Que afegeix, les separacions de parelles amb fills són una realitat cada cop més quotidiana, que porta associada una gran quantitat d'estrès, dolor i molta preocupació per fer-ho bé. Però com es pot separar la parella amb fills amb el mínim dolor possible? En parlem amb
Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa, autora de Mort de piel adentro, Criar i jugar, Maternitat invisible i L'ombra de la Clara, i psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. També sentirem la John Molina, doctora en psicologia, experta en família i infància i coautora del llibre Divorcio conflictivo y parentalidad, i els testimonis de la Neus i el Fran. Acabarem amb el Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Com es pot separar la parella amb fills amb el mínim dolor possible? Aquest és el punt de partida avui de l'Escola de Pares amb la psicòloga Elisenda Pasqual, que diu: tots ens podem separar, però fer-ho d'una manera sana i conscient requereix de quatre consideracions bàsiques. Separar-se per i amb amor, fer-se càrrec de les pròpies ferides internes. El nou sistema familiar requereix noves pautes de funcionament i fer-ho amb respecte. Les repassarem, aquestes quatre consideracions bàsiques. Què t'arriba a consulta pel que fa a les separacions amb fills i filles? En general, eh?
Sí, sí, gran tema, Elisabet, aquest. Perquè
benvinguda,
realment,
eh?
Gràcies, gràcies. Que ja és com estar per casa. És un gran tema, perquè la realitat és que cada vegada jo acompanyo més separacions i més reestructuracions familiars, que també és una manera de veure-ho, no? A mi m'ajuda molt veure això i donar-los aquest feedback a les famílies que se separen. I per mi hi ha una condició bàsica, bueno, són aquestes quatre que has llegit, no? Però l'última, sobretot, és el respecte. És a dir, una separació no és fàcil. Normalment no és fàcil, perquè implica moltes coses, implica un dol, implica un canvi d'estructura, implica un deixar anar, implica una transició, implica un dolor, sí, moltes vegades, i això ens pot portar a vegades a treure parts nostres que no són del tot agradables. Però això no vol dir que haguem de faltar el respecte. Vol dir que ens podem enfadar, vol dir que li podem dir el nom del porc a l'altra persona en uns moments concrets i determinats, perdó, però no hem de perdre el respecte i hem d'entendre que al mig d'aquesta separació hi ha fills i filles que necessiten un acompanyament i una cura en tot aquest procés de reestructuració, no?
Nosaltres parlem de patir, de fet és l'enfocament que tu fas, que és patir el mínim possible en una separació, que no vol dir sense dolor, no? Perquè en la separació implica un dolor, una absència, un buit, no? Sí. I ens ho hem de permetre, no? Però sí, aquesta possibilitat de fer-ho el menys possible, no? És una mica el que tu insisteixes.
Sí, i per mi això passa per fer-ho a temps, no? És a dir, aquest concepte a vegades de valorem lo bo d'una relació si ha funcionat pel temps de durada d'una relació. És que porten 25 anys junts i dius, ja, vale, molt bé, però aquests 25 anys són de qualitat o a costa de què, no? També és important entendre que tenim en una societat que és molt fluida, no? Aquest amor líquid que parla el filòsof Zell Zaugman, no? I és com una societat molt líquida, on res és estàtic, on a vegades ens costa el compromís, ens costa l'esforç, ens costa el sacrifici, perquè ho tenim associat a un tipus de cultura, de religió, de forma de funcionar que ja volem deixar endarrere. I una mica el que ens passa, volem deixar enrere tota una història que portem, no? I a vegades no agafem i no ens quedem amb el que sí que funciona d'aquest tipus de vivències. Llavors, amb aquesta liquiditat actual, hi ha molta rapidesa per canviar, no? És com tot és possible, aquí i ara tot és possible, hi ha un mercat, hi ha una llista, hi ha de possibilitats infinites de feina, de països, de viatges i de parelles, no? I a vegades ens costa com preservar l'elecció que teníem, sobretot quan això implica un treball intern i un treball personal que la relació de parella l'ha d'implicar. És a dir, a mi quan en una relació consulta em diu, és que portem 5 anys junts i no hem discutit mai, i jo em poso les mans al cap perquè penso, si en 5 anys no has discutit mai amb la teva relació de parella, és que alguna de les dues parts està menjant i està acumulant, sí? Perquè el conflicte no és el que dicta si una relació és sana o no, el conflicte és necessari i és bàsic. El que dictarà si una relació és sana o no és què fem amb el conflicte i com el resolem. I aquí tindrem indicadors, les psicòlogues, les terapeutes familiars o de parella, per saber si aquesta relació de parella té algun dels ginets de l'apocalipsi, no? Que diuen que hi ha com una teoria que ens parla d'aquestes formes de tractar-nos, no? Si són bones o si no són bones, o no, o realment el conflicte arriba a una solució que fa que la parella evolucioni a un estadi superior.
De fet, tu dius una cosa que és curiosa, que tu parles de separar-se amb amor, quan encara admires i respectes la parella i el vincle no està carregat d'odi. Però jo em pregunto, quan llegia això, és... Si tu l'admires i el vincle no està trencat, llavors potser no et separes, no? Perquè
potser
esperem
no.
que realment... abans sentíem per començar, ens vam anar distanciant i retrets, no?
Clar, però fixa't, no? És a dir, en quin món vivim? Hem de partir de la base de que l'estructura social que tenim no cuida la vida. No cuida la vida vol dir no cuida la criança, vol dir no cuida la parella, vol dir no et cuida tu com a persona, no ens cuida la vida. Sí? És un sistema que està dedicat a exprimir i a treure suc de les persones. No? Al final, nosaltres fem funcionar la roda del sistema neoliberal, del sistema capitalista, del sistema patriarcal, com li vulguem dir, i això no cuida. No? El que donem no és equilibrat amb el que rebem. Llavors, partim d'aquí, quan tu tens una relació de parella i quan aquesta relació de parella té criança... Ostres, hi ha molta sobrecàrrega, hi ha molta desregulació, hi ha molta, a vegades, la càrrega invisible que acaba caient molt damunt de les dones, que van acumulant, però com que ja ho tenim, com perquè generacionalment o perquè a nivell de cultura ja se'ns ha instruït, a vegades costa donar-te en compte, i quan te'n dones compte, ho aboques allà al mig d'una manera, a vegades, bastant unilateral, que no dic que no s'hagi de fer, el que dic és una mica descric el que em trobo a consulta, no? Llavors, aquesta realitat de conviure amb una relació de parella amb un sistema que no cuida la vida, requereix una maduresa interna que no tenim com a societat i com a individus, perquè cada vegada estem més alienats de qui som nosaltres mateixos, no? I això comporta que arribi un punt on la criança, on la vida, et posa per davant aquest moment, aquesta decisió de dir, ostres, em cuido de mi o segueixo cuidant d'algo que no em nutreix?
De fet, tu dius que no és fàcil separar-se i que més... implica afrontar diversos fantasmes, no? La culpa de trencar la família, aquest jo crec que és el top,
sí.
No? No, és que em sap greu trencar la família. El de no haver-ho sabut fer millor, el de la por al patiment dels fills, el de la ferida interna d'abandonament i rebuig, el d'afrontar la vida amb soledat o el de la lluita pel poder, no? Mm. Quan s'ha de separar la parella i si és que s'ha de separar, com afrontar tots aquests fantasmes, no?
Aviam, una parella s'ha de separar, de fet no hauria d'estar junta i no hauria de tenir criatures quan hi ha relacions tòxiques, quan hi ha abús, quan hi ha falta de cura, quan hi ha negligència, tot això ja són... O sigui, partim d'una base de que quan hi ha certes realitats no estem parlant de temps i de revisar-se i treballar-se la ferida, estem parlant de posar un límit, de marxar d'allà i de demanar ajuda. Sí? Ara bé, quan hi ha una relació més o menys equilibrada, quan hi ha una relació, doncs com estàvem escoltant el cas d'aquesta persona que ens deia, no? Portàvem 12 anys junts, jo amb la meva feina, amb la seva feina, en cap cas s'ha nombrat abús, en cap cas s'ha nombrat negligència, però ens vam anar distanciant, les coses no funcionaven. Clar, és que pensar que una relació funcionarà pel sol fet d'estar junts és naïf, és absurd. Sí? És a dir, una relació, quan hi ha una relació, estem parlant d'un format de dues persones, n'hi pot haver moltes altres de relacions a dia d'avui, no? Anem a la relació una mica més clàssica i una mica encara la que predomina. Jo sempre els dic a les persones, la relació té tres potes, és un taburet de tres potes, estàs tu, està l'altra persona i està la relació. Tu no pots dedicar-te només a criar, a maternar o a paternar i negligir la pota de la relació, perquè arribarà un moment que aquesta pota, quan l'infant ja tingui més autonomia, ja no necessita tanta mirada, no necessita tanta presència, que si aquesta pota de la relació no s'ha alimentat, la relació cau. Sí? Llavors, això és important entendre, que les relacions tenen etapes en funció també de les etapes dels fills i de les filles. Per això també hi ha moltes separacions al primer any i mig, dos anys de les criatures, perquè no s'entén que la relació, tal com l'hem conegut, quan apareix un bebè, una persona amb esterogestació, la persona prioritària és aquest bebè. Sí? I la mare, sí, que ha gestat i que ha parit, ha de necessitar-se vincular, si ho desitja, no? I si pot, per temes de salut mental perinatal, s'ha de poder vincular amb aquesta persona. I si ho desitja i ho vol, l'altra persona de la parella, que normalment si és una altra dona això sosté diferent, també per cultura i per educació i per gènere, però si és un home, hi ha com una lluita interna d'exclusió, no? Hi ha una lluita per tenir la mirada de la mare, per tenir la presència. Jo he tingut persones a consulta, parelles heterosexuals, on l'home m'ha vingut a preguntar quan puc tornar a tenir relacions sexuals amb la meva dona. I dic, però quan fa que ha parit? Diu, fa 3 mesos. Dic, et pots esperar 3 anys més? No? És a dir, jo no sé quan tu podràs tenir-ho això, però el que està clar és que aquesta exigència de voler recuperar el que hi havia denota un egoisme molt gran, denota una falta de comprensió del que implica tenir una família, denota una falta de respecte per les necessitats de la teva companya. Sí? Llavors ja venim, aquesta demanda de consulta per mi és un límit molt clar de que aquesta relació no està en un lloc de salut.
Parella amb fills, com es pot separar amb el mínim dolor possible?
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
Tot i que la parella se separi, la família sempre estarà unida. Pasqual Martí.
En segon lloc, diu l'Elisenda Pasqual que una separació fa emergir les pròpies ferides internes i que ens les hem de mirar.
Sí, clar, la relació de parella és la cosa, és com l'entitat, ¿vale? L'entitat més propera que tu tindràs al que va ser per tu el primer amor. Sí, el primer amor, doncs, de la teva figura d'aferrament primari, de les teves figures d'aferrament primari, que pot ser la mare si la vas tenir, el pare, les persones que et van cuidar quan eres petita. Aquest amor que tu t'han donat, aquesta mirada, aquesta informació de lo que és l'amor, és el que tu t'ha fet configurar un aferrament, que és l'apego. ¿Vale? En castellà és l'aferrament més segur o més insegur. Si has tingut un aferrament segur, és molt més probable, que no és matemàtic, però és molt més probable que tu acabis escollint persones amb qui vincular-te des d'un lloc de seguretat, de respecte, de bon tracte, sí? On aquesta part de l'afectivitat estigui preservada amb salut. Si tu has rebut de les teves figures d'apego, d'aferrament primari, un aferrament insegur, ja sigui perquè ha sigut més evitatiu, més negligent amb l'emocional o més ambivalent perquè mai sabies com et respondrien, aquesta és la teva informació del que és l'amor. Per tant, és molt probable, que tampoc és matemàtic, que acabis escollint persones que reprodueixin un aferrament insegur. Això durant els primers anys, no? De l'enamorament, dels principis de la relació, tot això passa molt desapercebut perquè tu no veus a l'altra persona que tens davant, tu veus el que tu sents i tu projectes i tu mires i tu a vegades et cases amb un potencial, no? Que no és real. Quan això comença a avançar i a més quan apareixen les criatures, que ja sabem que són com mirallets, no? Que ens posen davant el que ens hem de revisar, aquí comença a venir tota la història teva, ja no només de la teva criança, sinó dels teus primers vincles d'amor. I aquí jo sempre dic, quan acompanyo teràpies de parella, les acompanyo des de la mirada de l'aferrament. Jo no puc quedar-me amb, és que si tu has netejat un bol, és que si tu no m'has avisat, és que si tu sempre quedes amb els teus amics, és que tu surts amb bici. Jo no em puc quedar amb el conflicte. Jo he de mirar quina és la necessitat i la ferida que hi ha darrere de la queixa. I aquí és quan emergeixen aquestes ferides d'aferrament primari. No? I això és el que s'està posant en joc en la relació. Si això no ho mirem, no ho cuidem i no ho treballem, si tu no tradueixes, si jo no tradueixo a la parella, mira, el que t'està dient quan et diu això és això, el que li està passant, el que sent quan et diu aquella cosa és això d'aquí, no? Si tu no decodifiques la queixa o el ressentiment o tot el que acaba apareixent en una parella, això es va fent gran, es va fent una bola. Llavors aquí, què surten? Surten les estratègies de defensa. No? Si jo he tingut un aferrament insegur a la meva infantesa i a mi m'ha funcionat evitar A mi ha funcionat sortir per la porta de darrere i no dir res, a mi m'ha funcionat enganyar, a mi m'ha funcionat demandar o a mi m'ha funcionat controlar. Això és el que farem la meva relació de parella. Doncs aquí entre aquest vals, aquesta dansa, entre estils d'aferrament i ferides de la infància. I això és el que treballem en la teràpia, perquè surti a la llum què és el que realment està passant.
Quan hi ha la separació, diríem que és com un detonant, no?
Clar, el detonant de la separació és quan la meva ferida m'ha posseït. Sí? Agafa el control de la meva amígdala, agafa el control del meu funcionament intern i tiro milles, aperto l'accelerador amb la meva estratègia de defensa, que no és l'estratègia de seguretat. Sí, l'estratègia de seguretat és la que em permet comprendre que he escollit una persona que m'està posant davant el que necessito revisar-me, segueixo insistint quan no hi ha abús i negligència. Sí? Quan hi ha abús i negligència no t'has de revisar res, has de sortir d'allà. Sí? Però quan hi ha una situació mínimament neuròtica, no? Que és la que tenim la gran majoria dels mortals, aquesta és l'oportunitat per poder entrar més endins.
Sentim de nou la Neus amb dos fills de 10 i 5 anys, separada fa un any i mig, després de 12 anys de relació de parella. Explica com es relaciona amb el seu ex un cop separats.
Hi ha conflictes, però són conflictes molt, molt superficials i molt puntuals. El que impera a la nostra relació és el bon rotllo i el t'ajudo, t'ho poso fàcil, i això a vegades per altres n'ha sigut una perdició. Sí, faig un favor, t'ajudo, no sé què. Al final que fa que jo m'allunyi de mi i que l'altra persona s'allunyi del mateix amb el que això comporta. Perquè penso que quan tens criatures amb una altra persona és molt important aquest ball de necessito cuidar-me a mi, perquè si jo estic cuidada, em sento nutrida, em sento satisfeta, llavors et podré cuidar tu, a l'adulta. Clar, quantes vegades com a parelles ens perdem en aquest cuidar-me a mi, perquè evidentment primer hi ha els fills i les filles i després hi ha pues, o la parella o la feina o l'últim terme una mateixa, no? Tot i que a vegades també és la parella és com l'últim reducte en el qual atenem.
I què ha ajudat a la Neus amb la separació?
A mi em venen de seguida les amigues, la xarxa d'amigues en les quals estic immensament agraïda per tot el que m'han recolzat. Evidentment, la família immediata, la meva mare, la meva germana, el recolzament així com més emocional i fer teràpia personal. Això també m'ha ajudat moltíssim. I aprendre que una separació és un procés llarg, que a vegades a mi m'hagués agradat que durés molt poc, que ha sigut un procés d'un dol molt curtet, que hagués durat 2 o 3 mesos i pim-pam, ja ho teníem superat i ens n'anàvem cap a un altre lloc. És un dol diferent, evidentment, respecte a l'any passat, perquè l'any passat hi havia la ferida molt oberta i, en canvi, ara pues, que portem un any i mig separades, evidentment, la ferida segueix oberta, però d'una forma diferent.
La Neus fa unes demandes a l'Elisenda com a psicòloga i també a tota la societat.
M'agrada com tenir un espai, ja sigui des del més intel·lectual fins a espais col·lectius en els que reflexionar sobre quin tipus de relacions volem, espais on reflexionar sobre responsabilitat emocional. Penso que, per mi, aquestes dues paraules, responsabilitat emocional, són com dues paraules guia. Sí, perquè jo ara em puc plantejar, no? Pues jo què sé, pues em vull fer una compte del Tinder, em vull fer una compte de l'OkCupid, vull conèixer altres persones, sí, no? Si les vull conèixer, per què ho faig o des d'on ho faig? Ho faig perquè vull tapar el procés de dol que estic visquent? Ho faig perquè, jolines, pues perquè de tant en tant un bombó de xocolata, totes i totes sabem que és molt bo i que endolça la vida. I també l'altra demanda que tinc és quines senyals, perquè si passa això, això, això i això, potser vol dir bueno, pues que amb aquesta persona no hi acabes d'estar del tot bé, que està havent-hi una crisi, que us hauríeu de separar. Ei, quines són les senyals d'una parella que ens han de fer pensar, ens han de fer com parar i dir anem a revisar-nos, anem a mirar com estem?
Es pot separar la parella, però sempre es mantindrà una responsabilitat compartida. I com més aviat se'n pugui ser conscient, millor per als fills. Milo Salgueda.
Elisenda, ens deia la Neus que, per exemple, en el seu cas, el bon rotllo ha sigut una perdició. No massa bon rotllo pot no ser bo, no? Perquè si estem separats, estem separats.
Depèn. És a dir, no, és que no hi ha fórmules matemàtiques. Jo crec que hem de fugir del que toque, del que és, perquè és una mica el que ens ha portat en aquest procés de separar-nos tant, perquè no semblava que el que tocava era estar en parella, el que tocava era tenir un format i una estructura determinades. Jo no ho sé, no tinc la resposta. Jo crec que el que és important és que tu trobis què és el que et fa sentir millor a tu, què és el que li fa sentir millor a l'altra persona i què és el que us funciona a nivell de sistema familiar. Un excés de bon rotllo pot portar confusions? Sí, pot portar confusions per part de la persona que potser no es volia separar tant, se li pot fer un dol més llarg, li pot costar més obrir-se a una nova relació, no? Refer la seva vida, però alhora això vol dir que hem de tenir un contacte escèptic, zero contacte, i no veure'ns i no parlar de res més que el pura criança per WhatsApp i per comunicar, o per mail? Home, doncs potser tampoc és l'altre extrem, no? Llavors jo crec que és interessant el que deia ella, no? Diu, ostres, jo potser volia que durés 2 o 3 mesos, i porto un any i pico, i clar, és que és un dol. Les fases del dol es van barrejar, no és primer et passa això, després et passa això, no, és que el dol va venint, i va venint a onades. I potser al cap de 3 anys i mig tu tindràs una nova relació, estaràs formant una nova relació, estaràs enamorada, i de sobte passaràs pel costat d'un lloc i sonarà una cançó que et recordava la vostra cançó, i se't tornarà a obrir, no?, algun estat emocional intern, i això també és bonic i és necessari. Perquè vol dir que estàs viva, vol dir que tens accés a la vulnerabilitat, vol dir que estàs disponible per viure el procés de dol. I això és saludable. El que no és saludable és agafar el que et moleste, fer-ho bola i ficar-ho dins d'una bossa perquè això et fa mal.
Una de les coses que la Neus demana és espais de relació una vegada t'has separat, no? Que jo trobo que això no acaba de... No?
Clar, el que passa és això. Sí, jo crec que n'hi ha bastants. Hi ha espais de relació per persones separades i hi ha grups i es pot anar a parlar. Però crec que és interessant trobar un lloc on narrar la teva història, perquè tots sabem que el que no expliquem s'acaba enquistant i es pot fer trauma. Llavors el que necessitem quan passem per un procés d'aquest tipus, sobretot a nosaltres com a dones, que tenim més facilitat pel vincle, per l'obertura emocional, és parlar-ne, comunicar-ho, veure, parlar amb amigues que potser també s'han separat, revisitar aquest espai intern per anar-lo elaborant, no? Que això és el que fan els nens i les nenes quan juguen a la separació, juguen a que tenen 2 cases, juguen a que els hi passen coses diferents a cada casa. Per què? Perquè elaboren a través del joc i de la vivència la seva realitat per integrar-la.
Avui a l'ofici d'educar, separació amb el mínim dolor possible.
Mama, al col·le tothom té els pares separats i té 2 cases. Per què nosaltres no?
Quan el sistema familiar es transforma i la parella deixa de compartir afecte íntim, és important comprendre que afecta els fills, perquè implica una reestructuració del seu territori conegut. Elisenda Pasqual.
Sentim també el testimoni del Fran, que s'ha separat fa 5 mesos, després de 10 anys de relació i 2 fills en comú de 4 i 2 anys. Explica per què es va separar i com s'organitzen actualment.
I el motiu de separació és... No estàvem més enamorats i la quotidianitat es feia dura. Hi havia bastant discussions i ens costava tenir una harmonia en casa i l'ambient es feia bastant pesat el dia a dia, era una mica desagradable i també per als nens, no? Ara encara estem trobant el nostre equilibri, estem com família en 2 cases diferents, estem redactant el conveni. Ens costa perquè els nens són molt petits i doncs hi haurà una evolució i doncs estem canviant una mica cada setmana. Ara ens organitzem que entre setmanes estan un dia amunt, un dia amb l'altre, i el cada setmana sense, com jo o amb la seva mare.
El Fran explica també quines són les principals desavinences que té actualment amb la seva parella.
Estem amb una mediació, amb una abogada, i hi ha conflictes per veure la part econòmica, perquè és difícil de trobar un acord amb això, també perquè hi haurà un període de pensió compensatòria cap a la mare dels meus fills, i és complicat, sent jo autònom, poder tenir uns ingressos estables o fer uns càlculs pensant en què seran meus ingressos estables dels propers anys. I després, altres conflictes, encara que se resolen més fàcil sobre els nens, però conflictes que poden ser discussió per haver menjat alguna cosa o per haver fet alguna cosa que no són res diferent del que passa en qualsevol família, no? Un pare, una mare, que a vegades tenen opinions diferents sobre els nens, no? Encara que estem en 2 cases diferents, seguim sent una família, no?
I sentim que ha ajudat el Fran amb la separació.
El que m'ha ajudat és pujar-me en famílies, en amics, també en ajuda professional, en tornar a fer alguna sessió amb el meu terapeuta i sentir-me, deixar-me sentir, no?, aquest dolor, i també alhora poder permetre-me de sentir la felicitat, no?, per aquesta nova vida, aquesta nova florecer, no?, aquesta nova oportunitat i estar en una situació de redescobriment, no?, i doncs, poder permetre-me també de la part feliç, no?, ens imagina sempre que la separació ha de ser un drama, que ho és, però també hi ha una part, hi ha un canvi, no? I cada canvi per alguna cosa millor, no? Aquest és l'objectiu i doncs permetre gaudir, no?, d'aquesta part.
La separació, un drama. Moltes vegades es veu la separació com un drama, no? Abans dèiem aquest fantasma de es trenca la família, no? Que deies tu que era una de les coses que hem d'intentar que no sigui el que preval, no? I també una cosa molt important, quan tu parlaves abans del respecte, no? I el respecte que vol dir comprendre que els teus fills necessiten sentir la unió dels seus mapares dins el seu cor, que ens obre la mirada per permetre que aquesta part de la meva exparella, que és dins de seu, sigui igualment validada, reconeguda, mirada i estimada com la teva, no?
Clar.
Això no és fàcil. Quan et separes, no és un drama, és un rotllo, és un pal, és un daltabaix, és... Clar, i a sobre, crec... sí. Els teus fills porten una part de la persona amb la qual tu t'has separat. No?
Sí, sí, però hi ha moltes coses aquí, no? Jo crec que com a generació tenim un repte, i el repte és aprendre a ben separar-nos, sí? Perquè les generacions anteriors no separaven, o separaven ja quan hi havia la possibilitat de poder sortir, que a més ajudeu-me de casa, sobretot per part de les dones, no? El divorci no era legal, o sigui, hem fet unes conquistes a través del feminisme de poder tenir el dret a decidir. Sí, llavors, clar, venim d'un lloc i ara estem en un altre, sí? I ara aquest altre lloc, clar que hi ha una falta d'equitat de salaris, clar que hi ha una falta de privilegi de moltes dones que deixen la feina per criar i es troben en certes situacions d'haver de dependre econòmicament de les seves parelles i els costa fer aquest salt. Però alhora tenim un repte, sí? És a dir, que com a societat i com a generació tenim un repte de poder ben separar-nos, perquè ja que la separació és una cosa quotidiana, com dèiem al principi, que els hi puguem traspassar a les futures generacions aquesta possibilitat des d'un lloc de bon tracte, no? No d'aguantar, aguantar, aguantar i acabar explotant. I clar, quan jo em separo d'algú perquè se'm fa difícil la convivència, em separo d'algú perquè no m'hi entenc, em separo d'algú perquè hi ha algo que realment no m'agrada i no és un caprici, no? Segurament això ha passat durant bastant temps i arribem a un punt en què jo no puc sostenir-ho més. Doncs clar, honrar la meva exparella dins dels meus fills o de les meves filles pot ser complicat al principi, però és que és bàsic, perquè depèn la salut mental del teu fill o de la teva filla. Quan tu triangules, quan tu apartes, quan tu exclous, quan tu fas una jerarquia de privilegis, quan tu desprecies a l'altra persona, qui surt més afectat és el teu fill o la teva filla, perquè aquella part seva que existeix gràcies a la teva exparella no l'estàs valorant i no l'estàs cuidant.
Però fixa-t'hi que dèiem, tu et separes d'una persona amb la qual no t'hi entens i el teu fill pot ser físicament i amb alguns trets et pot recordar i et pot tornar a posar la teva parella al davant i recordar-te allò per la qual tu t'has separat.
Exacte.
I això és molt complicat.
I això encara és més complicat quan hi ha negligència, quan hi ha abús, quan hi ha maltracte, no? És a dir, quan hi ha situacions on realment costa honrar la persona. Però clar, si aquella persona no hagués estat a la teva vida, aquest fill o aquesta filla no existiria. Doncs per honrar l'existència del teu fill i la teva filla és molt important que no desprecis a l'altra persona davant seu. Ja li explicaràs quan serà més gran la realitat, ja li explicaràs el que va passar, ja li explicaràs a partir de certa edat qui és el seu pare o la seva mare o perquè us vau separar o què és el que et preocupa que es reprodueixi. Tot això ja arribarà. Però sobretot en la primera infantesa, sí, és molt important que els nens i les nenes sentin que tu t'has enfadat amb la mare o tu t'has enfadat amb el pare, però que això no fa que aquesta part que ell té, no? que gràcies a aquesta persona ell existeix, tu no la honris i gràcies... Sí, jo estic molt enfadada amb el teu pare, estic molt enfadada amb la teva mare, no hi vull parlar, no ens entenem, ens portem malament, però gràcies a aquesta persona tu estàs aquí, carinyo, i això és algo que li he d'agrair.
El Fran ens parlava també del tema dels diners, no? No és un tema menor en la separació, no? Com es diu, hi ha discussions per diners, hi ha parelles que fins i tot no poden buscar un nou habitatge, han de seguir vivint juntes pel tema dels diners.
Sí, hi ha moltes realitats, sobretot a dia d'avui, com està evolucionant la societat a nivell de costos, a nivell de cost de vida, a nivell de vivenda, són realitats que no són les òptimes, perquè quan tu tens una separació d'una persona, el primer que vols moltes vegades és tenir el teu propi espai, respirar, deixar de tenir aquelles dinàmiques quotidianes que tant pesen i que tant feixugues es fan, i a vegades això no es pot sostenir, o has de tornar a casa la teva mare o el teu pare, si és que els tens i tens la possibilitat, o t'has de posar a conviure, o jo tinc famílies, per exemple, que fan casa niu i surten els pares o les mares, no? Surten de casa una setmana, si l'altra no, això comporta que s'han de llogar dues habitacions per separats, perquè no compartiran la mateixa habitació també quan marxen, no? És a dir, és una estructura econòmica amb una implicació econòmica i de despesa que no és senzilla, sobretot amb la societat amb la que vivim a dia d'avui.
Clar, què necessiten els infants davant d'una separació, no? Perquè, clar, canvia la vida, dèiem abans que una de les característiques era aquest, un nou ordre, no?
Sí, un nou ordre. Necessiten pautes diferents, necessiten comprendre que el funcionament serà diferent, que no sempre tindran el que volen, que no sempre conviuran a la mateixa casa. És a dir, l'estructura del nou sistema familiar, tot i que s'intenti preservar certes rutines i certes formes de funcionar, que crec que són importants sobretot al principi, tindrà una nova dimensió i tindrà un nou tarannà, i això els nens i les nenes a poc a poc ho han d'anar aprenent, i s'haurà d'escoltar les seves frustracions, s'haurà d'escoltar que encara segueixin parlant en plural quan parlen de nosaltres, no? Haurem de donar espai perquè puguin compartir-nos el que senten, el que els hi costa, que quan ens parlen de la seva mare o del seu pare no posem males cares, sinó que entenguem que això és una necessitat seva. No vol dir que nosaltres haguem de tornar a acollir aquesta persona dins del nostre àmbit més proper, sinó que ells o elles necessitarien que això no hagués canviat, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, parella amb fills. Com es pot separar amb el mínim dolor possible?
M'agrada la família que m'ha tocat.
En la ruptura d'una família enllaçada, no només es posa fi a la relació de parella, sinó també als lligams afectius construïts amb els infants. Núria Vigues Formatger.
Una prèvia que s'ha de fer avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, com separar-se amb el mínim dolor possible. Una prèvia és, tot això que estem dient de com organitzar-se, és el moment de dir-ho. Mm. No? Com els hi dius, no? Si has de deixar espai a preguntes o a que plorin, s'enfadin, diguin que de cap manera...
Exacte. Sí, això dependrà molt de l'edat que tinguin els nens i les nenes i de la relació preservada que encara tinguis tu amb la teva exparella o amb la futura exparella, no? Perquè lo bonic a vegades és dir-ho en conjunt. És explicar-los i si està preservada aquesta relació, i és una decisió que pot ser no consensuada però que està acceptada per les dues parts, doncs poder-los explicar, poder dir que això doncs els portarà uns canvis i que vosaltres vetllareu perquè aquests canvis doncs es puguin parlar, siguin explicats, sempre els estareu cuidant, seran importants, no? Això ajuda a entendre que tot i que l'estructura que coneixien es transformi, la cura de les persones adultes està preservada en aquest sentit. Si no hi ha aquest bon tracte, si això no està preservat, si tu realment no et pots posar al costat de la teva exparella i parlar amb els teus fills i amb les teves filles de la nova situació, doncs ho ha de fer la persona que més serenitat pugui tenir al transmetre això, que menys judici emeti, no? No és que la teva mare ha volgut, és que el teu pare ha volgut, és que ens ha destrossat. Tot això són paraules que els hi pots dir les teves amigues i els teus amics.
De fet, és difícil per això que els retrets no apareguin en alguna banda.
Sí, però això ho hem d'intentar una mica, no?, amb aquest prefrontal que tenim els adults ja madurat, de poder posar una mica el fre de mà i entendre que tenim dret a dir el nom del porc, tenim dret a enfadar-nos, però fem-ho en un espai adult, fem-ho en un espai de persones que ens poden sostenir, que no cal que ens donin la raó, tampoc cal que en una separació et donin la raó de tot, no? Però sí que et puguin acollir i entendre. Ara, els teus fills i les teves filles, que són agents, d'alguna manera, protagonistes dins d'aquesta transformació, és molt important cuidar la seva salut mental i la seva capacitat de comprensió del que està passant.
De fet, tu dius que hi poden haver regressions o manifestacions físiques en l'infant que pot requerir d'un temps llarg, no? Que pot tornar-se a fer pipí al llit o que poden sortir erupcions.
O tenen pors o els hi costa molt, no? Vull dir, certes autonomies que havien conquistat de sobte ja no les tenen, poden tenir un baix rendiment escolar, però per això també és important comunicar-ho als espais de cura d'aquests nens i d'aquestes nenes, sigui l'escola, sigui activitats extraescolars, és a dir, explicar que hi ha un procés de canvi, que si no tenen alguna transformació, que es deu a això i que us la comuniquin.
Sentim John Molina, doctora en psicologia, experta en família i infància i coautora del llibre Divorcio Conflictivo i Parentalidad. Quins són els casos que es troba més habitualment a la consulta?
Les estadístiques ens parlen que entre el 75-80% de divorcis serien de mutu acord. És a dir, aquestes parelles trenquen i aquests progenitors són capaços d'organitzar la família amb dos vivendes diferents pensada sempre en benefici dels fills i filles en comú. I ens quedaria un 20-25% de parelles que trenquen amb fills, que serien les que més ens trobem habitualment, en el que dirien que són divorcis contenciosos o divorcis amb conflictivitat. Aquests progenitors a vegades busquen assessorament de manera conjunta, a vegades per separar, de com fer-ho, no? de quines coses han de tenir en compte a partir del trencament de la convivència conjunta. A vegades busquen avaluacions pericials, és a dir, que algú els hi faci un anàlisi de la situació familiar i que puguin rebre algunes recomanacions o algunes opinions tècniques al respecte, o fins i tot, un cop avançat aquest divorci, divorci, a vegades busquen intervencions terapèutiques, és a dir, quan hi ha molta conflictivitat i aquests progenitors per si sols no són capaços de gestionar-la o no són capaços de vetllar pel benestar dels fills, busquen especialistes on a través d'un treball d'intervenció es pugui vetllar, sobretot per lo primordial, no? Que seria el benestar dels fills i les filles en comú.
La psicòloga ens explica quines són les principals eines per afrontar una separació amb fills conflictiva.
La recerca inicialment de professionals especialitzats, advocats especialistes en l'àmbit de família, perquè és un àmbit molt concret i que necessita unes habilitats professionals molt concretes. A la vegada buscar terapeutes o psicòlegs també especialitzats en aquest àmbit, en temes de divorci, en temes de conflicte, en temes de benestar de la infància dintre d'aquests divorcis, per poder donar a aquests progenitors un suport dintre del seu malestar i dintre d'aquesta empatia que necessiten, tant cognitiva com emocional, per posar-se en el lloc dels fills. Doncs és habitual a vegades trobar que aquests progenitors col·loquen l'atenció en l'altre progenitor o en el malestar que els provoca l'altre progenitor o el trencament, i els hi costa empatitzar amb el malestar o a la situació personal que estan passant els fills i filles.
John Molina diu que la clau per protegir els fills és l'amor incondicional i l'empatia cap a ells, i ens explica quan cal buscar ajuda.
Aquests progenitors necessitaran buscar ajuda professional i especialitzada quan les seves emocions no els deixin empatitzar amb les emocions dels seus fills, o quan el seu propi malestar no els permet veure el malestar dels fills i filles, o quan el conflicte o les emocions que els hi provoca l'altre progenitor no els deixa actuar en benefici dels fills. Tenim que ensenyar aquests progenitors a posar el focus en la situació personal, emocional i el malestar dels fills i filles. Si això no són capaços de fer-ho, jo en aquests casos serien els que per mi cal que busquin ajuda especialitzada, sobretot perquè la infància no entri en situacions de risc, i vetllar perquè siguin joves i adults amb bona salut mental i amb una bona estructura de personalitat a llarg termini.
Què passa, Elisenda, quan un dels progenitors és una persona negligent o negativa o tòxica, abusiva, i que la criatura corre un cert risc de patir malestar, no?
Clar, doncs això, que l'infant patirà, que l'infant això ho portarà o acumularà i afectarà, com deia la Chon, no? Afectarà la construcció del seu caràcter, la seva personalitat, i aquí tindrem una xinxeta, no? Tindrem com una enganxadeta amb alguna etapa de la seva història que és molt probable que surti molt més endavant, que tingui dificultats amb la confiança amb els vincles, que tingui que reprodueixi la separació o que es quedi molt temps en un lloc perquè no vol fer passar pel que ell o ella va reviure. Doncs per això és tan important, no? O sigui, perquè una separació no sigui traumàtica, a part d'intentar-ho fer amb el màxim respecte possible i entendre que lo prioritari és el benestar dels infants, també en molts casos, en el nostre també, però el dels infants també és important, que l'hem de vetllar nosaltres. Nosaltres ens vetllem per nosaltres mateixes. Els infants no tenen ningú més que vetlli per ells o per elles si no som nosaltres, no? També és molt important de comprendre que ja hem de deixar espai per compartir, per parlar-ne. Com deia em sembla que era la Neus, no? El testimoni que teníem, que el dol no és una cosa de 2 o 3 mesos. Que els infants poden no expressar malestar, això no vol dir que no el sentin. Si no preguntem, si no confrontem, si no expliquem, no? És a dir, se n'ha de poder parlar. La llar ha de ser un lloc segur per poder parlar del que ens passa, del que ens fa sentir malament, per poder-nos vulnerabilitzar i expressar les dificultats que tenim i nombrar-ho. Ostres, a vegades, no, quan parles del teu pare, veig que la cara se't posa una mica trista. Sí, aquesta mentalització, aquest poder-los i posar paraules als infants del que senten i de com actuen, els ajuda a anar processant aquest canvi i aquesta transformació.
Una cosa de les que tu dius és que una vegada s'ha estat en una relació tan conflictiva, en aquest cas el tipus de relacions que ens apuntava la Chon Molina, que són menys, no són les generals, que ens preguntem què ens ha portat a triar una persona així.
Clar, és interessant, no? Pel mateix que parlàvem abans, és a dir, jo escullo l'amor a la meva vida en funció de lo que jo entenc que és l'amor. Si jo he escollit un amor insegur, si he escollit un amor negligent, si he escollit un amor evitatiu, si he escollit un amor ambivalent, si he escollit un amor tòxic, no? Que no és saludable, la persona que l'ha escollit sóc jo. I això és molt important, no perquè m'hi hagi de quedar, sí? Reitero que hi ha molta creença a vegades errònia de, no, com que tot és un aprenentatge a la vida, jo m'he de quedar i he de... No, a vegades l'aprenentatge és marxar, sí? Buscar ajuda i sortir d'una situació que està sent negligent precisament per no retraumatitzar la ferida que tu tens de maltracte infantil. Però sí que és important després fer un procés intern de dir quina part de mi ha escollit aquesta persona que tinc davant. O sigui, què és el que he vist amb aquesta persona que m'era familiar? perquè el nostre cervell escull el que coneix. Llavors, aquí sí que hi ha un procés de creixement intern que molts cops no ha de ser la relació de parella, sinó ha de ser fora de la relació de parella, perquè si no seguirem escollint inconscientment i seguirem repetint patrons o escollirem la següent parella que tingui tot el que li faltava a la nostra, a la que teníem actualment. Però això no vol dir que sigui bona, vol dir que anem escollint de carença en carença i tiro perquè em toca, sí? I aquest és el procés intern de revisió que ens hem de fer nosaltres, que a vegades això es pot fer dins de la mateixa relació de parella. I jo recomano a les famílies i a les parelles que vingueu abans a teràpia, que no espereu tant, que si et fa mal el peu i no pots caminar durant 3 mesos, perquè has d'esperar 3 anys a anar a teràpia, és que tindràs allí una cosa que no es podrà reparar. La salut mental, la salut vincular, la salut relacional és lo mateix, i les ferides d'aferrament només es sanen amb el vincle. I si tu pots venir a teràpia i pots sanar la teva ferida d'aferrament amb el vincle, encara que no et quedis amb aquella parella, tens els deures fets.
Una de les coses que ens deia la Chon Molina era que en aquesta batalla campal que a vegades és la relació de parella, bo i se separen, ens oblidem de com ho estan vivint les criatures, no? I posar, reconduir el focus a...
Exacte. Això ajuda. A mi, per exemple, que jo treballo amb moltes parelles que s'estan separant o que estan intentant reestructurar aquesta convivència, aquest sistema familiar, sempre tornem a la infància o als fills o a les filles quan hi ha conflictes entre els adults. Dic, pare, un moment, aquí què és lo prioritari de tot això que esteu parlant? Aquí hem de vetllar perquè tingui una bona salut, una bona estabilitat, un bon tracte al vostre fill o a la vostra filla, sí? Com ho podem fer d'aquesta manera? I a vegades, quan poses els infants amb una mica més de relleu, el pare i la mare, si tenen la parentalitat i la maternalitat preservades, o sigui, poden perfectament entendre que hi ha certes decisions que no els beneficien, però que beneficien a l'infant. No? Per exemple, criatures molt petites. Si la figura de ferrament primari és la mare, per què hem de repartir la cura? Quan la cura pot ser al principi de la vida, la de tenir més una part de la relació, si és la mare, si ho vol fer, evidentment, hi ha mares doncs, que ja els està bé repartit i està tot correcte. Però si jo sento que la meva criatura ara em necessita més a mi, perquè és una criatura lactant, perquè té un any i mig, per què no podem flexibilitzar-nos pel benestar psicològic d'aquesta nena o d'aquest nen? Aquesta és la pregunta que jo els hi faig a vegades, no?
Avui a l'ofici d'educar, separar-se amb fills.
Ara us heu de separar? Jo no vull! Feu les paus i ja està!
Les criatures agraeixen no haver de prescindir d'una de les dues meitats davant dels mapares separats. Castrar aquesta part de l'altra és afablir-los i dividir-los el seu poder i la seva essència. Elisenda Pasqual.
Per concloure aquesta conversa sobre separar-se bé, que deies tu, no? La importància de l'entorn, no? La família extensa, la xarxa, la tribu, tenint en compte... Avis, si hi ha. Sí. Tenint en compte que tothom va molt atrafegat i que, clar, tu se't reestructura la vida i resulta que...
Com ho fas? No? I aquest és un dels grans problemes. Jo crec que la forma com vivim, la societat en la que vivim, és una de les grans precursores de l'augment de separacions. Perquè abans escoltàvem aquest pare que tenia un accent estranger. Quantes parelles estrangeres estan vivint una separació sense tenir aquesta xarxa de suport? Perquè tindràs les amistats i que les amistats tenen la seva pròpia vida, però si no tens avis o avis, tiets, tietes, si no tens una família més extensa a prop, que no dic jo que sigui el millor viure a prop de la família extensa, ull, però a vegades en situacions així t'ajuden. En situacions, inclús abans de separar-te, ajuden a alleugerar aquesta càrrega de la criança. Perquè com diu el proverbi africà, per criar un infant fa falta un poblat. I nosaltres cada cop estem més distanciades i separades amb aquest procés de criança, cada cop més exigides en tenir èxit professional, en arribar a fer 50.000 coses. Ara has d'entrenar, ara has de mirar el sol, ara has de sortir descalça a tocar el bosc. Totes aquestes exigències que ens porta la societat van en detriment de la calma interna, d'un sistema nerviós regulat, que és l'única manera que tenim de poder fer front a les ferides d'infància, al que els fills i les filles et posen davant en relació a la teva criança, a la complexitat de la vida.
Corre la brama que tothom se separa. Ho corrobores tu a consulta? És a dir, ens separem molt ràpid i anem a dir això no funciona, pim-pam?
Jo crec, a veure, la meva experiència no és així. La meva experiència és que m'arriben famílies ja amb criança, amb processos de criança, amb edats dels nens i les nenes, que no és
sí,
primeríssima infància.
Sí, però segurament que en aquest procés que dèiem abans, que és tan dur, no amb criatures petites, que això és un desgast, doncs hi ha moltes parelles que diuen doncs
ens
separem.
Sí, perquè això també ens porta a parlar una mica d'aquesta falta de psicoeducació. O sigui, tu quan vas a fer família saps el que implica realment tenir una criatura? O t'has cregut la narrativa del color de rosa? Has investigat una mica què implica aquest compromís de per vida? saps que tenir un fill o una filla no repara la relació, sinó que accentua el que va bé i accentua el que no va bé. Sí? Saps que això portarà complexitat, que portarà nits sense dormir, que portarà desgast? Quina capacitat tens tu per sostenir la frustració, per sostenir el que no t'agrada, per quedar-te allà tot i saber que això ara mateix t'està fent massa? O sigui, això és un grau de maduresa important. I a vegades no ens fem les preguntes necessàries per poder arribar a tenir una criança i una relació de parella i una família que ens cuidi, no? I això crec que és important, per això deia que com a generació tenim aquest repte, sí? Tenir una manera diferent de separar-nos, però també tenir una manera diferent d'entrar a formar família, de poder-nos fer preguntes que abans es donaven per fetes i que ara potser ens hem de parar, aturar i qüestionar.
Ja ho dic jo sempre, que poseu una Elisenda Pascual a la vostra vida.
Gràcies, Elisabet.
I potser farem les coses una mica millor. Elisenda Pascual, una forta abraçada, moltes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el com educo d'avui, una mama i una filla de 4 anys, aproximadament, al vestuari, la nena toca el pit de la mare i riu pillina, i la mare diu, això no es fa. La nena es toca ella mateixa i riu dient, m'he tocat la teta, i la mare diu, cadascú es toca la seva, ningú toca les teves ni tu la meva. Què tocar, què no tocar, on fer-ho, perquè entenguin que són la privacitat i la intimitat i tampoc pensin que són coses que no es poden tocar, no? A quina edat parlar-ne, com fer-ho...
És un gran tema, l'acompanyament de la descoberta de la sexualitat, del contacte amb el cos... Per mi és important que entenguem les persones adultes que en aquestes edats, entre 3 i 4 anys, quan comencen a veure que hi ha parts del cos que incomoden a l'adult, que l'infant els hi toqui, que hi ha parts del cos més íntimes, o sigui, ja estan entenent tot això i alhora se'ls desperta la curiositat de la descoberta. A mi em sembla un moment preciós perquè és com... Bueno, és la naturalesa humana. Llavors, és la nostra ment adulta que confon aquesta curiositat amb el tabú que tenim de la sexualitat. Llavors, això és molt important com d'ubicar, perquè si jo tinc vergonya, sento culpa, no em sento còmoda amb el meu cos, diem això no es fa, això no es toca, o sigui, prohibim, en lloc d'explicar des de la nostra pròpia culpa i vergonya judeocristiana, perquè totes aquestes càrregues venen molt de la religió, jo li puc estar transferint a aquell infant la mateixa culpa i la mateixa vergonya que jo tinc pel meu propi cos. I clar, això, diguéssim, que no té res a veure amb educar, això torna a ser una altra vegada la repressió, no? Llavors, la primera idea clau seria diferenciar entre la meva culpa i vergonya i la seva curiositat i entendre que els infants, sobretot a partir dels 4 anys, que és aquesta edat on apareix tota aquesta iniciativa més de tocar, de sentir, volen descobrir el cos, volen explorar, juguen, i també juguen amb els límits, això, no? Toco la teta i ric, hi-hi, a veure fins on arriba la mama. O sigui, que hi ha també com un aprenentatge molt interessant aquí de... a veure on acaba la meva llibertat i a veure on la mama reacciona. Clar, davant d'això, si nosaltres podem mantenir com aquesta consciència de que no hi ha una malícia, de que no hi ha una etiqueta d'un comportament sexualitzat i que és totalment curiositat i innocència, ho podem acompanyar amb frases de l'estil doncs, el meu cos és privat. I què vol dir privat, mama? Doncs que hi ha parts del cos que decideixo jo qui vull que em toqui i qui no, i hi ha altres que no vull. I ara, per exemple, si tu em toques la teta sense preguntar-m'ho, doncs potser jo et dic que no m'agrada, perquè aquesta part és íntima. I què vol dir íntima? I explica totes aquestes paraules, no? Després també hi ha un altre concepte molt important en aquesta edat, que els infants es comencen a tocar amb ells mateixos, no? Com a buscar plaer a través del seu cos, que és el tema de la privacitat i l'espai públic. O sigui, on ho faig? No? Llavors, me'n recordo els meus nebots en algunes situacions o infants que he acompanyat, com està amb amb situacions socials de molta gent i començar a tocar-se, no? I poder-li explicar, mira, si tens ganes de tocar-te, hi ha parts del teu cos que jo entenc que a tu t'agradi, però ho pots fer en una altra habitació tu sol, això ho fem sols. Clar, davant d'això, moltes generacions hem rebut aquesta consigna de això és brut, això és dolent, i frases molt més grans, no?, que segurament a molta gent li venen al cap, com de que estem fent alguna cosa que sembla com un pecat. Tornem a la religió, lletja. Aquí. Sí, lletja, bruta, que no es fa. Llavors, això és molt interessant de veure, l'efecte que pot tenir la nostra adultesa, que és que ens crea una separació entre el nostre instint, que està a la panxa, a la pelvis, o sigui, tota aquesta part més animal, i el nostre pit. El pit és la tendresa, és l'amor. L'infant, quan està connectat encara i no s'ha malmès, diguéssim, per la cultura adulta, té una connexió entre dalt i baix. Quan nosaltres l'eduquem per la repressió de l'educació sexual i no per l'exploració sana amb límits, el que estem fent és generar un tall al diafragma, un tall energètic i emocional, és simbòlic, eh? És com que el diafragma s'apreta perquè diu, ah, això no està bé. Llavors, en aquest, això no està bé, en aquest ensurt, en aquest tabú de la sexualitat, el que estem fent és separar la part del pit amb la part instintiva. Llavors, ens passa l'adultesa, que segurament a molta gent això li sonarà, que és que tenim relacions només sexuals, sense tendresa, sense afecte, o podem tenir relacions amb afecte i amb tendresa, però llavors no hi ha desig sexual. O sigui, com que hem separat aquestes dues parts. Per això justament l'Evania Reicher, que per mi és una de les meves referents, parlava molt de que els infants són sexualitat i són amor tot junt. I que és a partir d'aquest tall del diafragma, a partir dels 4-5 anys, quan l'educació sexual genera repressió i no comprensió, és a partir d'aquest moment que generem com aquesta dissociació. Així que amb frases tan petites com aquestes de, bueno, després t'ho explico, si ara, per exemple, tinc vergonya i no t'ho puc dir, o aquest no és un espai per tocar-te, o hi ha parts del cos que són privades, en lloc de prohibir o censurar directament, podem acompanyar molt millor aquest tipus d'educació.
Moltes gràcies, Lara. Una forta abraçada.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, sala d'educadores del 0 a 3. Us deixem amb els Amics de les Arts, les meves èxits, tu. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Deixa'm pensar com t'ho puc dir, deixa'm pensar. Deixa'm pensar.
Hem de parlar. Fem un cafè que hem de parlar. T'he d'explicar.
Per tant, no plori.